Radio Vida. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Reprenem la roda política i en aquesta segona part continuem parlant d'ensenyament, però ja sabeu que ens agrada fer-ho en forma de tertúlia. Lourdes, en recordes qui ens acompanya avui?
I tant que sí. Doncs tenim a la Laia Albiol, regidora d'Educació de Sant Sadurní d'Anoia. Molt bon dia, Laia.
Bon dia.
Tenim a la Fina Mascaró, alcaldessa i regidora d'Educació d'Olèrdola. Molt bon dia, Fina, com estàs?
Molt bon dia, moltes gràcies, tot bé.
Ben tornada. Et trobàvem a faltar.
Moltes gràcies. I tant, ja us trobava a faltar, eh? De veritat,
sé,
és que aquestes tertúlies quinzenals, bé, ens
donen vida,
ens
donen
fan
vida.
Molt de bé. Sí, exacte.
I tant que sí. I la Judit Vidal, regidora de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, ara sí, moment de petar la xerrada. Abans m'he quedat amb el tema que deia la Judit. Bueno, ella és optimista per naturalesa, però aquesta falta de prioritat o que els ajuntaments hagueu d'afrontar despeses que potser no us tocarien. Què en penseu d'això? Perquè al final, no sé si el fet de que tingueu poques competències es podria parlar o mirar amb educació i que us donessin més. Comencem amb la Laia, sisplau.
Ostres, doncs, abans quan en parlàveu, no, pensava, tinc coses a dir aquí també, no? De dir, ostres, sobretot ens agradaria o que realment ells fessin la feina que haurien de fer, no? O que rebessin d'alguna manera més subvencions per poder arribar a aquests punts on ells no arriben, no? Per exemple, nosaltres aquest any farem una inversió molt gran per posar tendalls a les escoles, perquè al final, bé, és una necessitat, no?, que tenim sobre la taula. Vull dir, cada estiu fa més calor, cada vegada els alumnes estan més exposats al sol, no?, als patis escolars, tant de les llars com de les escoles, i creiem que és una necessitat. I també creiem que és una necessitat que ara mateix no ens està cobrint, no?, el fet de posar ventiladors a les aules. Els alumnes, el que deia, no?, cada vegada han de fer classe amb temperatures més altes i, entre d'altres coses, però això s'ha de resoldre d'alguna manera. I si ells no fan aquesta inversió, aquest pas endavant, apostar per aquest fet de tenir, d'estar fent classe en unes condicions segures, doncs ho haurem de fer nosaltres.
Mm-hmm. Fina.
Bé, jo agafo aquest mateix fil, no?, de les temperatures. Jo us explicava, no?, una de les actuacions que res s'acabarà, doncs, a finals de mes o a principis del vinent, sobre els tendalls en una de les escoles, perquè l'altra ja li teníem. Però en el nostre cas, ja des de fa anys, s'està demanant cobrir la pista de l'escola i el departament no deixa. A la vegada que en un altre departament de la Generalitat, que no sigui Educació, es donen subvencions per tot el tema dels refugis climàtics. Aleshores, a tu se t'esclata la neurona perquè dius, a veure, puc aconseguir una subvenció per resoldre un problema manifest a una escola que no té una trista ombra, però en canvi el departament no em deixa cobrir la pista. És a dir, aquestes coses són molt difícils de gestionar, perquè a més a qui ens toca explicar-li a la ciutadania som nosaltres, que a sobre no hi tenim competència. Això són unes coses com molt, molt complexes. Això respecte a aquest tema, respecte, per exemple, també ho apuntava la Laia, tema dels ventiladors. Podem posar ventiladors a les classes, però també amb tota una problemàtica és han d'anar penjats, en certs llocs no els pots posar, és a dir, tot és com a molt massa complicat, no? I jo, que també sóc optimista per naturalesa, intento buscar-hi solucions com no pot ser d'una altra manera, però realment el que a vegades no acabes d'entendre és que potser tens una partida pressupostària i resulta que no te la deixen portar, no t'ho deixen portar a terme. Deixa'm que jo us expliqui un cas de posar personal pagat per l'Ajuntament dintre les aules. Tampoc podem. Llavors, les famílies i les escoles fan aquestes peticions, però en canvi des del departament no et deixen. Més enllà de que sigui competència nostra o no, eh? Jo estic parlant, com deia la companya de la Bisbal, no? La Judit, de, escolta, nosaltres hem de fer el millor per les nostres criatures i hem d'ajudar les escoles. Vull dir que, ostres, hauria la comunitat, bueno, el departament hauria d'escoltar la comunitat educativa i hauria d'escoltar els ajuntaments, que al final són els que acaben donant servei a les escoles en tots els àmbits.
Tal qual. Els que s'han menjat tot, al final, perdó, Judit.
Hi ha una cosa petita, eh? Més competències és una trampa. Si ens donen més competències als ajuntaments, però no ens donen més dinerets,
sí,
és una trampa. Sí. Sí, perquè, sí, clar, no, per el que ha dit la Lourdes al principi. Eh? I després aquí hi ha un altre problema, que no sé si us passa a vosaltres, però nosaltres també volem cobrir el pati. Ja fa molt de temps, l'escola de la Bisbal és una escola verda, per tant té molts arbres, no és un problema d'ombra, però nosaltres hi fem les festes allà, i fem la festa major. Per tant, nosaltres voldríem cobrir el pati també per una qüestió més que res pràctica pels alumnes i per nosaltres a l'estiu. Però és un problema amb els interventors municipals, perquè és una cosa que no és nostra, en la que hem de fer una inversió i que ens ho miren així com regulint, eh? Com lo dels ventiladors a les aules o algun tipus de ventilació a les aules, ens diuen, bueno, és que això és competència del departament, ho han de fer ells. Gastar diners... ho veuen complicat, eh? Tant els secretaris com els interventors, almenys en el nostre cas, eh? I llavors, clar, si el departament no ho fa, per nosaltres és dificultós fer-ho. Tot és com el peix que es mossega la cua una mica i que no saps molt bé com resoldre.
Sí, totalment. De fet, l'any passat nosaltres vam aconseguir climatitzar el gimnàs d'una escola pública d'aquí a Sant Sadurní, del Jacint Verdaguer, que feia molts anys, no?, que feien aquesta demanda, perquè realment aquest gimnàs, sobretot a l'hivern, vull dir el contrari, no?, bé, és que feien classe a 5 graus, perquè al final les portes quedaven un pèl obertes i al final ho vam assumir nosaltres i va ser també nostra la lluita, no?, de que secretari i interventor ens deixessin fer aquesta obra, no?, petita obra. I bé, el tema dels ombracles sí que el tenim engegat i sembla que ja vam obrir una licitació i esperem començar l'obra abans de que finalitzi l'any, no? Però de cara al tema dels ventiladors, no sé com ho haurem d'enfocar, no sé, perquè realment ja hem tingut converses, eh?, amb intervenció i amb secretaria, i el fil és el que comentaves, no?, de dir, és que això no és competència nostra, nosaltres no podem aportar aquests diners per fer aquesta obra quan això ho ha d'assumir el departament, no? Llavors, bueno, et trobes amb aquesta... que no saps què fer, no?, ni com enfocar-ho, ni quina decisió prendre, perquè, per una banda, penses en els alumnes i en la manera ràpida de resoldre aquest problema, no?, i és assumir-ho des de l'Ajuntament, però, per altra banda, penses, ostres, és que això no és competència nostra, o almenys, no sé, doneu-nos una subvenció i ja ho fem nosaltres, no?, si potser la via és més ràpida d'aquesta manera, però al final, molt lligat amb el que dèieu, no?, el contacte directe amb les famílies i amb les escoles el tenim nosaltres, i a vegades el departament, no?, aquest fet de que estigui més allunyat de la realitat, sembla que, permeteu-me dir-ho, no?, però que no toqui de peus a terra, no?, en aquest sentit. Llavors, bueno, no sé com ho haurem d'enfocar, la veritat.
Perdó. Digues.
No, només volia dir una cosa respecte al que comentava la Judit abans, no? Efectivament, Judit, que ens donin competències sense diners no va de la mà, eh? Sí, els ajuntaments podem fer allò que podem fer i sempre hem de parlar d'uns pressupostos inicials, i en els pressupostos inicials tot això que estem parlant no hi entra perquè no hi entra. Per tant, això ha de venir acompanyat d'ajuda econòmica, si no, tot el que parlem és parlar per no callar, no? Però nosaltres sí que el que hem de posar de manifest és que hi ha unes mancances, aquestes les escoles i les famílies se'ns les adrecen a nosaltres i nosaltres, sense diners, no podem fer res. I respecte al que parlàveu de les temes de les intervenció i tot això, és que, a més, que nosaltres, vull dir, això passa a tots els ajuntaments, aquestes traves, però quan totes les enginyes i dius, bueno, doncs saps què, farem una cosa, farem una subvenció que la donarem a l'AMP, a les AFAs o a les escoles i que siguin ells qui facin aquesta inversió. Després et trobes que la primera trava és, ei, això és inversió, les subvencions són per altres coses que no siguin inversió. Vull dir que és un peix que es mossega la cua. Aleshores, jo no sé si arribarà un moment que tots els ajuntaments, no sé si a nivell comarca, a nivell vegueria o a nivell no sé com, però que ens haurem de plantar i fer alguna petició al departament perquè ens escolti i que, amb representants puguem anar a explicar què caram passa, perquè tenim unes mancances a nivell educatiu, però tenim unes mancances també a nivell d'estructures, per dir d'alguna manera. No sé si m'explico, no? Llavors, ens han de, si no tenim interlocutors que ens escoltin, nosaltres anem fent pedaços. Us heu fixat que cada escola, sí, vull dir, cada representant de les que estem parlant, explica els pedaços de les seves escoles. Però no,
sí, sí,
no tenim una línia de treball. Que cadascú ens busquem la vida i intentem que les nostres escoles surtin de l'esotzac, però realment no hi ha una línia on tu puguis dir, mira, escolta'm, això ho farem així, ho farem de l'altra manera, els interventors, les secretaris i tal, això ho podran salvar perquè la llei els hi permet fer això i l'altre. Jo, que en aquest sentit sóc bastant quadrada, no? Ja de part de formació professional, entenc, no, és veritat, jo sóc més de números, per tant, entenc molt les parts d'intervenció i les parts de secretaria, i també entenc, no?, de que et posin aquestes objeccions, a la vegada que exigeixo que en
una
aquest
solució,
tema...
Clar.
Exacte, que sigui laxa, perquè és que jo també entenc a les intervencions que no vulguin firmar un informe que contradiu allò que diu la llei. Siguem clars.
Sí, sí. Sí, sí.
Perquè al final, a veure, els alcaldes i alcaldesses podem aixecar aquests informes. Podem aixecar, és a dir, el secretari o la intervenció et pot dir que això no ho pots fer, però l'alcalde o l'alcaldessa pot aixecar aquest informe. Amb les conseqüències que això se'n deriva.
Sí, sí.
Clar, és que...
Total.
Aleshores... Vull dir,
quantes vegades estem... ho hem de fer, clar. Sí.
Clar, vull dir, però tothom, perquè jo a la ciutadania els hi explico quines són les conseqüències d'aixecar un informe.
Mm. A la ciutadania a vegades tampoc li interessa molt, mentre li solucionis... Això és veritat, sí. Que ho trobo normal, que pensin, bueno, al final, si tu pots fer, doncs fes-ho, no? Ho soluciones i ja està. Però és veritat que és molt complicat si la intervenció o la secretaria et fa un informe cap a un cantó, girar-lo cap a un altre cantó... ha d'estar molt motivat i és molt complicat, encara que tu vegis claríssim, no?, que hauria d'anar cap a l'altra banda.
Permeteu-me, disculpeu un segon que em fiqui pel mig, perquè m'està agradant molt aquesta primera tertúlia, com l'esteu portant, perquè al final jo estic aquí d'oient, com la nostra audiència, però jo pregunto, si és una responsabilitat del Departament d'Educació i voleu posar, per exemple, no, els tendals o els ventiladors, això no podeu fer-ho i passar-li la factura a Educació?
No.
Per què?
Perquè no.
En plan, ei,
això
tot jo.
El món de la Lourdes és el món de...
Ojalà.
Sí.
Però no podem. Ells han de decidir, ho han de fer ells. Ells tenen... Doncs pues clar... De totes maneres, el departament és com un ajuntament multiplicat per 1.000 milions, clar, perquè ells, si algú vol posar ventiladors, doncs han de fer una licitació per posar ventiladors a doncs 10.000 escoles, no sé quantes hi ha, però el mateix que ha passat amb els ordinadors, que no sé si ja els heu rebut tots vosaltres, però abans no van fer la licitació dels ordinadors, va guanyar qui fos o no sé què dels ordinadors dels instituts, la meva filla va tercer i l'ha rebut aquest any. I em sembla que tot això va començar fa un parell d'anys. Vull dir que pels ajuntaments és difícil, pel departament és més difícil encara. Jo això ja ho entenc. El que passa que, no sé, el que deia l'alcaldessa o la regidora, jo és que crec que ells viuen en un món paral·lel de veritat I nosaltres anem a una velocitat que no té res a veure amb la seva. La Bisbal és un municipi amb 45 quilòmetres quadrats, amb 7 urbanitzacions, i els nens de les urbanitzacions han d'arribar a l'escola. Doncs el transport públic el paga l'Ajuntament.
Això és un tema que volia parlar. No sé si tema transport escolar, tot i que a la Bisbal, ara després m'expliqueu com va el Penedès, però ho paga el Consell Comarcal, però és que vosaltres esteu pagant.
Perquè el Consell Comarcal paga als nens de l'institut que són de fora de la Bisbal. Mm-hmm. Els nens de l'institut que venen a l'institut a la Bisbal i que són de fora de la Bisbal, com fins a l'ESO, el batxillerat no, perquè ja no és obligatori, tenen el transport gratuït, però l'acudit, el xiste, seria que, per exemple, nosaltres tenim una urbanització que està aquí al costat, que es diu el Papagai, que la tenim dividida en dos municipis, Sant Jaume, que és on estem ara, Sant Jaume dels Domenys, i la Bisbal. Doncs els nens de la part de Sant Jaume no paguen bus i els nens de la part de la Bisbal sí. I llavors, això són coses que jo ja entenc que des del departament que està situat en un despatx a no sé on, doncs ni han sentit parlar de la Bisbal, possiblement, ni de molts pobles com el meu, que no és l'únic, hi ha molts pobles de l'Alt Penedès amb moltes urbanitzacions, en molts llocs, però és una cosa que no està bonic. Que no està bonic que un nen, pel fet de ser de la Bisbal, estigui, entre cometes, discriminat, perquè ells consideren que tothom que és de la Bisbal pot anar a caminar a l'institut. No és veritat. Hi ha nens que viuen a 6 quilòmetres, a 7 quilòmetres, perquè viuen en una urbanització a dalt de la muntanya. I aquest transport el paga l'Ajuntament i ens costa prop de 200.000 euros a l'any. Això per un ajuntament de 4.200 habitants, doncs, home, doncs tenim zones industrials i això, que ens donen molt IBI, però bé, per un ajuntament amb menys recursos seria impossible. Doncs els nens haurien de baixar amb els seus pares, i si no poden baixar amb els seus pares, doncs no ho sé, s'haurien d'organitzar d'una altra manera. I això el departament, que li hem explicat 500 vegades, no ho entén. Després, nosaltres paguem el material escolar de les escoles als alumnes bisbalencs i el reciclatge de llibres. Tots els que reciclen llibres, doncs fem una subvenció i els hi surten gratuïtament d'un any per l'altre. Amb el conveni que tenim amb l'escola, amb la que li paguem, em sembla que són uns 20.000 i pico d'euros a l'any, aquest conveni era un conveni que signaven entre l'Ajuntament i el director de l'escola de tota la vida. El signaves, pim-pam, li donaves els diners, després ells et feien el retorn en factures, el que sigui del que havien gastat. Doncs això el departament fa, no sé si són 3 o 4 anys, va dir que no, que això no es podia fer, que el conveni ha d'anar al departament. Ha de ser com una donació al departament, i llavors el departament, un embolic que des de llavors no podem pagar mai el conveni puntualment. I l'escola es queda durant un o dos mesos justa de diners. És surrealista, això.
Clar, jo estic totalment d'acord. Això, permeta'm, això després d'haver salvat tots els esculls a nivell intern, amb l'intervenció, o sigui, amb el Departament d'Intervenció i Secretaria, que això és una lluita interna d'aquella que la gent no coneix, no? Però que ja quan has passat tots aquests esculls, perquè jo et felicito de poder pagar el transport escolar, però nosaltres, cada vegada que això posem sobre la taula la possibilitat d'estudi, i tenim com una barrera interna, perquè...
Jo, si et serveix, ho hem disfressat com a transport per tothom.
Això m'apunto.
Això està sent bo,
No sé si m'explico,
Quasi que després m'ho dic fora.
Nosaltres ho fem, ho fem coincidir amb els horaris escolars, però pot pujar tothom al bus.
Vale, sí.
També les persones que no van al col·le, però aquestes no pugen al bus de les 7 i mitja del matí. Saps?
Sí, però segurament, aleshores, has de posar... algú, una persona o dues, perquè controli les criatures...
No, etcètera. Perquè això només és per l'institut, El bus que va a les escoles, a l'escola de primària, aquest bus és del Consell Comarcal.
Però i si
però
forma part
del... pagant, El paguem nosaltres al Consell Comarcal, i és un bus que té ja vigilància i tot això. L'Ajuntament el paga al Consell Comarcal. És el bus de tota la comarca, però cada poble té el seu. El bus que posa, que és únicament municipal, és el que fa l'institut, que fa de primer d'ESO a segon de batxillerat, que aquest no porta vigilància ni res. Alguns pares es queixen, eh, de primer d'ESO i diuen, home, hauríeu de posar algú... Home, considerem que ja els nens a primer d'ESO ja poden anar sentats tranquils, eh? I si no, com és un bus municipal, hi pot pujar el pare, si els primers dies, si no es fia molt o el que sigui. A l'altre bus és del Consell Comarcal, que és el bus doncs, que fa, porta els nens, els deixa al matí i els recull al vespre, i aquest, al vespre no, a la tarda, i aquest sí que té monitor, però nosaltres li paguem al Consell Comarcal, eh? Això és una altra cosa. El bus només de l'institut, que aquest any ha començat matí i tarda, perquè porta els nens que fan graus al Vendrell, diguéssim, a la capital comarcal, aquest bus ens costa pràcticament 200.000 euros a l'any. És una barbaritat.
Sí, sí.
Pues res. I porta la gent a l'hospital.
No sé què us representa això dintre del pressupost inicial, no sé quin tant per cent, però realment des d'aquí felicitats, eh? Perquè...
Bé, és que al final és que era una discriminació. La gent paga, eh? Sí. Hem fet uns bonus i paguen, no sé si són 0,50, molt poca cosa, una cosa... Que a més ara, que això és boníssim també, ara el govern central, el govern de Madrid, ha tret una llei en què la gent menor de 17 anys que necessiti transport per anar a l'escola és gratis i s'han d'anar a fer els abonaments a no sé on del Vendrell. Se'ls fan en un lloc comarcal. Però no et donen diners a tu, eh? O sigui, la gent agafa el bus municipal, els menors de 17 anys que l'agafen per anar a l'institut, que paga l'Ajuntament, gratis.
I no ho subvencionen?
No. No.
Clar, és que és surrealista.
Sí, és aquesta llei que van treure a Madrid, que pues, hi havia això dels trens més barats, que el bus sí. No sé què, pues el bus pels nens que vagin a l'escola és gratis si el nen, el pare del nen en aquest cas, o el nen, s'espavila a anar-se a treure aquest abonament, que no me'n recordo, ho hem publicat, eh? Però com la Lourdes m'ha atracat aquest dematí, no he tingut temps de mirar-ho, i sí, no me'n recordo on ho pots anar a demanar.
Sí, però torna a ser una discriminació... Sí, però torna a ser una discriminació per aquells ajuntaments que no tenim transport de bus municipal.
Total.
Per tant, no tornem a... O sigui, les criatures no surten amb la mateixa igualtat de condicions.
No.
Si viuen en un lloc, en viuen en un altre, no?
No, llavors.
Realment, ja et dic, jo felicito el poder posar 200.000 euros en el pressupost inicial compromesos cada any per tema busos. Vull dir, la veritat és que... Us felicito. De tota manera, quan tu explicaves, no, de que sembla que no coneixin la realitat, i és que la realitat geogràfica del nostre país és la que és. O sigui, municipis petits, dispersos, i com tu deies, tu són 40 quilòmetres quadrats, si no m'hi
arro. Sí, 47.
Nosaltres en som 31, també, clar, amb dues urbanitzacions. Sí. Tot és complexa, però, ostres... hi ha costos que en un pressupost inicial tu no pots assumir.
Sí, després tenim persones que venen a viure en una urbanització que potser no condueixen. Sí, Entenc. Que és una cosa responsabilitat de la persona, eh? Però sí. Al final, un cop estan aquí vivint, que s'han comprat una casa, empadronats i tenen nens en edat escolar, els has de buscar alguna solució. Perquè si no, el nen no anirà a l'escola, que això ja ens hi hem trobat, eh?
S'acaba, sí, vaig tallant perquè res, falta menys d'un minut i com sempre agrair-vos, ha estat molt interessant perquè al final poseu a l'abast de la ciutadania, dels nostres oients, la realitat que viviu, que no es pensin que és tan bonic quan un departament de dalt doncs, se li acut alguna història, doncs al final ho paguem tots. Com sempre, gràcies Laia Albiol per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Fina Mascaró, alcaldessa i regidora d'Educació d'Olèrdola, i Judit Vidal, regidora de la Bisbal del Penedès.
Gràcies
per haver vingut. I res, esperem que no trigueu gaire en tornar-hi. Així que una abraçada, gràcies i fins la propera.
Adéu.
Fins la propera, gràcies. Adéu.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Fem un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Mobilització veïnal per la planificació dels parcs solars a Sant Jaume dels Domenys. Aquest passat juliol, l'equip de govern format per Convergents i Endavant va presentar un estudi de modificació de les normes subsidiàries en el qual s'assenyalaven les zones aptes per albergar parcs fotovoltaics. En aquella reunió, bona part del veïnat i de les entitats presents van mostrar la seva oposició a un plantejament que, segons l'Associació Domenys Dempeus, permet la instal·lació indiscriminada de parcs solars en una extensió de més de 100 hectàrees amb justificacions dubtoses, diuen, sobre l'impacte ambiental i paisatgístic. El rebuig generat en aquella reunió va portar l'equip de govern a anunciar una revisió de la proposta. La setmana passada, l'Ajuntament de Sant Jaume va anunciar en un comunicat que s'ha encarregat una modificació de les normes subsidiàries reduint les zones aptes per posar plaques solars i ampliant el radi de les zones habitades. Expliquen que han demanat aquesta nova versió per tal de poder tenir les dues opcions i decidir amb més exactitud sobre el tema. Però des de les entitats i associacions que s'oposen a la proposta asseguren que l'equip de govern manté una actitud opaca sobre aquest assumpte i han decidit impulsar una mobilització ciutadana sota el lema de no volem viure dins d'un parc solar. La iniciativa agrupa associacions com Domenys Dempeus, el GPEC o Cellers Domenys amb la intenció de mostrar el compromís de la població per defensar el que és seu, diuen, i assegurar que les decisions es prenguin responent als interessos col·lectius. Ja us ho explicàvem ahir, Adrià Solís, Clàudia Samsó, Anna Campamà, Rosa Llopart i Oriol Udina són els administradors de la Festa Major de Vilafranca 2025. Vilafranca ja coneix qui seran els administradors i administradores de la Festa Major de l'any que ve. Són Adrià Solís, Clàudia Samsó, Anna Campamà, Rosa Llopart i Oriol Udina. El quintet s'ha presentat en un acte ahir a la tarda a la Casa de la Festa Major i l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, destacava com enguany ha volgut canviar la metodologia per demanar-ho d'una forma més propera i no fer-los anar al seu despatx. Tots ells han manifestat la seva sorpresa per haver estat escollits i han confessat que van dir que sí a la primera. La novena edició de la Verema del Cava prepara tres propostes per aquest cap de setmana al Penedès. Fins a finals de mes, les comarques catalanes productores de cava celebren l'època de Verema a la 19a edició de la Verema del Cava. Sota l'empara de l'Associació d'Elaboradors de Cava, una vintena de cellers s'han sumat al festival que va arrencar el 31 d'agost i que s'allargarà fins al 29 de setembre amb múltiples propostes, algunes d'elles amb entrades ja exaurides. El projecte ratifica en aquesta novena edició l'aposta dels cellers per l'enoturisme i permet als visitants experimentar i conèixer l'entorn on neix i s'elabora el cava. Les activitats, sempre de petit format, mostren els secrets de l'elaboració del cava amb activitats per a tots els públics i propostes suggerents que busquen satisfer tots els gustos. Aquest cap de setmana, sense anar més lluny, la Verema del Cava programa tres propostes al Penedès, els cellers Rovellats, Pagès Entrena i Masia Torreblanca. Tota la informació sobre el festival, així com la venda d'entrades per les activitats, es pot consultar a www.lavaremadelcava.com. I aquest diumenge es podrà fer una ruta pel patrimoni de Sant Pere Molanta. L'Ajuntament d'Olèrdola reprèn el cicle de rutes pel patrimoni d'Olèrdola amb una ruta aquest diumenge 22 de setembre a Sant Pere Molanta. La ruta començarà a 11:15 des de la plaça de l'Església. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer a turisme@olèrdola.cat. Aquesta visita guiada permetrà recórrer el poble de Sant Pere Molanta i el seu entorn. Es visitarà el miliari romà i les tombes visigòtiques que es troben pròximes a l'església de Sant Pere Molanta. A l'interior de l'església es visitarà aquest edifici del segle XVIII i es gaudirà de la talla de fusta de Josep Maria Camps, company d'Antoni Gaudí. Després, els participants es desplaçaran fins a la masia fontellada de Can Torres, datada de l'any 1742, permetent així entendre la vinculació històrica del territori amb la cultura vitivinícola. Finalment, es pujarà al Castellot de la Barquera, on es poden veure les restes històriques del castell medieval i gaudir d'una bona panoràmica del Penedès.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:15.
Penedès en xarxa.
Després d'arrencar el curs polític amb la nostra primera roda política de la temporada, ens retrobem amb un tàndem de luxe, el que formen el sommelier Xavi Roig i el xef David Bernet, que un cop al mes ens regalaran de nou un maridatge de temporada que ens farà delí. Comencem, doncs, tornant a la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, una temporada més ens acompanya el Xavi Roig, sommelier de Calferro. Xavi, molt bon dia, com estem?
Molt bé, tornem a la normalitat i amb molt contents de començar temporada.
Ara comentàvem, no, que venim d'una setmana molt intensa aquí a Sant Sadurní, setmana de fires i festes, i no ens esperarem gaire per tornar a tenir una altra festa, aquesta molt relacionada amb el teu àmbit, perquè el mes d'octubre, 4, 5 i 6 d'octubre, a Sant Sadurní se celebrarà el Cabatast.
Sí, sí, tenim res, 15 dies ni 3 setmanes per un altre, doncs, un altre xou, i és xulo perquè Sant Sadurní s'omple de bombolles i, bueno, ja el Cabatast és fira important, i nosaltres des de Calferro tornarem a editar, doncs, una nova edició del Territori Efervescent, que és com una mica una mostra de cellers emergents que fan elaboradors de vins escumosos, que això serà el divendres, doncs, de 6 a 10 del vespre, que presentarem uns 20 cellers que es poden, doncs, bueno, que fan bombolles, totes de molt poca producció, coses una mica exclusives, amb molta importància a la vinya, i és una mica, doncs, també, doncs, un plus o un extra, doncs, del Cabatast. Dius, mira, doncs anem a complementar, doncs, els cellers que es poden tastar al Cabatast, més uns altres que també, doncs, es podran tastar, i coses una mica innovadores i noves, que ja hi haurà moltes sorpreses. Ja en portem 2 anys fent aquest divendres, i ha sigut un èxit, i doncs continuem amb algun celler més, alguna novetat, que també, doncs, anirem fent, i això ja ens queda d'aquí 2 setmanes. Estem en barema, ja pensem en altres, que s'acaba la barema, i anem ja cap a pensar, doncs, en la promoció del producte, que és una mica, quan es va crear la Setmana del Cava, doncs era pensat amb aquesta idea ja, perquè la gent ja ha fet les seves compres per Nadal. Però, bueno, encara això, la gent no és tan previsora com abans, que feia compres a llarg termini, i ara tot és anem al dia i anem a parlar, crec, d'una barema molt rara que hem tingut aquest any, com ja és la nota, la costum, com tenim el temps que està boig i fa que, doncs, hi hagin, doncs, unes baremes molt rares, i, bueno, al final el pagès s'està acostumant a viure d'aquesta manera, però no és una manera gaire agradable de viure, i poca producció, i clar, els rendiments, doncs, parles amb pagès i et diuen, no, és que els cubells no s'omplen, vas fent i no s'omple. Llavors esperem que amb la mica que va ploure aquesta primavera, doncs l'any que ve ja sigui una bona barema, però, bueno, això és creuar els dits i poden, hi ha molts factors que intervenen.
Una barema que encara no s'ha acabat i tothom té moltes esperances també dipositades en aquestes varietats més tardanes. Aviam si acaben de rodonir la xifra total. Com sempre, l'acompanyant perfecte el tenim a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Així és, recuperem també el David. David, com ha anat aquest estiu?
Bones, molt bé. Doncs, bueno, una temporada més. Al final és... és això, no? Es concentra totes les vacances, diguéssim, en un mes en concret, i els altres mesos, doncs, bueno, encara el setembre que va fer, doncs, encara hi ha moviment, no? En aquest sentit, aquí a la costa, tot i que el temps, doncs, bueno, està estrany, la veritat.
Sí.
Doncs sí que, bueno, de moment es fa bullir l'olla aquí encara.
Ara vosaltres encetiu aquesta setmana la festa de l'arròs, no? Aquí al Baix Penedès.
Sí, hi ha unes jornades d'arròs i tastos mariners, i, bueno, és una miqueta això, no? Intentar, doncs, allargar aquesta temporada, que encara hi ha gent, no?, que fa, tot i que la quantitat és menor, vacances al setembre, i llavors, bueno, acaba d'allargar una miqueta aquesta temporada d'això, no?, que al final... També és veritat que Calafell o tota aquesta zona ha crescut tant i ha canviat tant en les últimes dècades que ja et diria que també és una miqueta la feina tot l'any, eh?
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Doncs, escolta, comencem amb quina recepta ens sorprendràs avui?
Doncs, bueno, avui lligarem una miqueta això, productes de setembre, que encara doncs, podem gaudir, no? Estem una miqueta a aquest punt encara d'entrants frescos, i llavors avui el que us proposem és una amanida de figues, d'anxova salada, i una vinagreta que farem d'un formatge blau, no? Al final aquesta combinació una miqueta d'aquesta fruita doncs de curt termini de temporada, que hi ha diferents varietats, però que encara podem gaudir, no? I la combinació sempre, la figa us anirà molt bé combinar-ho doncs amb aquests productes de contrast, no? Els maridatges que parlen una miqueta el vin de contrast, amb els plats també podem contrastar una miqueta el que seria la part dolça, no? Amb productes salats, com en aquest cas doncs, pot ser el formatge o una anxova salada. Al final, aquesta amanida és molt fàcil de fer, és agafar unes bones figues, val? Tallar-les doncs, a rodanges. Jo us costaria una miqueta de combinar-ho, doncs, a buscar una miqueta també l'acidès dolç d'un tomàquet cirerol, d'un tomàquet d'aquestos petitets, no? Que tindrà un punt d'acidesa de contrast, i després una barreja d'amanides també, i les anxoves, home, si poden ser, hi ha dos tipus que jo remarcaria, les de proximitat, que són les de l'Escala, val? Que són famoses d'aquí a Catalunya, i si no, les del nord, doncs que també doncs, són més grans i això, però que també són les dues varietats d'anxoves salades. Això, com sempre, es pot comprar fet o es pot comprar o fer-los, no?, una miqueta. No, en aquest cas, per fer una amanida i volem anar ràpid, doncs busquem una bona anxova llaneta i ja està. I formatges blaus, sempre ens anem una miqueta, no?, el formatge Roquefort i el Cabrales i tot això, però podem dir que aquí a Catalunya, doncs de l'última dècada, també els formatges blaus també han pres un protagonista bastant força, no? Llavors, jo us recomano que busqueu doncs, el blau de Ceretà, el blau de la Viton, el blau de la Vinet, són varietats de formatges blaus de formatgeries catalanes doncs, que també us faran aquest contrast. Per fer aquesta vinagreta, simplement, doncs, agafar doncs, un bon oli d'oliva verge i sempre fem les vinagretes partint una miqueta de les U3, diguéssim, no? Que és una part de vinagre, 3 d'oli. Això doncs, ho fiquem en un bol, ho batem i agafem aquest formatge, que aquest formatge s'esmicola molt bé, val? I amb unes varetes doncs, el remenem bé i fiquem una miqueta de ni de sal ni de pebre, una miqueta de pimentó dolç per contrastar i per donar una miqueta de color. Això simplement muntem aquestes figues tallades a làmines al fons, una miqueta d'aquest tomàquet cirerol, uns brots d'amanides, aquesta anxova doncs, salada i finalment hi tirem aquesta vinagreta de formatge blau. És una miqueta un contrast, un plat de contrastos, difícil de maridar potser, però bueno, per començar així la temporada li anem a ficar una mica difícil, no? Si no...
Xavi, diu que t'està posant a prova.
No, bueno, ja ho sabem, però tenim eines. El vinagre, clar, el vinagre és el gran enemic del vi, diríem que no ens agrada amb els del vi el vinagre, però una bona amanida amb un bon vinagre sí que ens agrada, i és això. I llavors el que hem de buscar també, clar, l'acidesa que té aquest vinagre, hem de buscar algú ben fresquet, i llavors he pensat en un escumós, que també ens dona molta bombolla, i un escumós amb el mètode ancestral, que és de la darrera barema, bueno, el 23, el 24, encara no hi ha temps material per poder-lo tenir. I llavors es diu Vinestar, que és un petit projecte, Vinestar, bueno, de benestar, però s'escriu en B baixa, de vi, diríem, i d'estar molt bé, diríem. És això el que vol transmetre, doncs, és una parella, el Ricard, i llavors... Aquells dos pues, estan una mica doncs, buscant de fer uns productes molt frescos. Tenen una sola vinya a Can Rossell de la Serra i llavors la idea és que t'esclati la fruita com si estéssim en barema. Llavors, clar, jo m'interessa aquí una amanida fresca amb figues, amb aromes de fruita a la vinagreta, doncs ens va molt bé doncs, un producte fresc que també doncs, vagi, bueno, que ens vagi continuant refrescant i trobem doncs, un carbònic molt finet pensat per ser un producte ja degustat jove amb menys d'un any que té de criança.
Doncs anem a buscar la segona recepta.
Sí, seguim una miqueta amb un plat de barema, en aquest cas. Doncs un conill cuit amb raïm blanc, no? Una miqueta, doncs, aquest part de raïm, no?, que ara ens marca una miqueta, doncs, això, al final, la tradició d'aquesta barema, i després el conill, que no?, que passa a ser un element una miqueta oblidat de les cuines d'avui en dia, però sí que és veritat, doncs, que, bueno, això aquí a Calafell, que tenim el poblat Ibert, des de sempre, sí, ja s'ha dit, no?, la terra de conills, tota aquesta zona, i bé, ho saben també, una altra de les problemàtiques dels pagesos, ja ho saben també, doncs, de que els conills són un problema, doncs, greu, no? Però sí que és una carn bastant saludable, bastant magra, i llavors una miqueta oblidada, i que, bueno, avui us proposem una miqueta fer aquesta recepta. Aquesta recepta que el que farem una miqueta una diferent, una marinada. Val? Agafarem un conill que ens demanarem, doncs, que se'l trossegin, val? Farem una marinada que la deixarem una miqueta, doncs, tota la nit, diguéssim, marinant, perquè aquest agafi gust, s'estovi, no?, que sigui tota, bueno, que agafi una miqueta de consistència. Llavors, amb un bol, llavors agafeu aquest conill ja trossejat, ja net i sec, val? Es fica oli d'oliva, val? Un got de vi blanc que sigui generós, una pastanaga picada, val? Ginebró, que li donarà un toc també diferent, doncs, a picadet, els alls, uns alls pelats i també tallats a làmines, llorer i farigoles picades, micolada, no?, que no hi hagi la branqueta, perquè després tota aquesta marinada ho farem servir, doncs, el dia següent per coure-ho, val? Això es pensa al pebrat, val? Es remena bé, que quedi ben impregnat aquest oli, aquest vi blanc, i això ho deixarem a la nevera, doncs, de que comenci, doncs, bueno, que agafi aquesta consistència. El dia següent, doncs, simplement és retirar aquest conill, d'acord, deixar-lo, doncs, escórrer bé, ficar-lo en una cassola amb oli i daurar-lo, vale? Que agafi, doncs, aquests colors. Afegirem una miqueta també de cansalada per donar-li, no?, dèiem una miqueta, no?, aquest punt, doncs, que el conill és una carn bastant magra, doncs, bueno, donar-li una miqueta d'aquesta força, una cansalada, doncs, tallada, doncs, de uet finet, una miqueta de ceba tendra, també ben picada, val? I això que cuini una miqueta, i agafarem aquest suc de la marinada que ens ha quedat, no?, un gotet, i ho ficarem a sobre, no?, per sobre el conill, que faci xup-xup, ho deixarem tapat, doncs, uns 20 minuts, que faci, doncs, a foc suau, i el que farem, doncs, l'última part, doncs, és agafar aquest raïm blanc, doncs, a rentar-lo, d'acord?, i incorporar-lo una miqueta, un cop hagin passat aquests 20 minuts, doncs, dins de la cassola amb el conill, i ho deixarem a foc suau, vale?, mirant que no ens quedi una miqueta sec, i si no, doncs, afegint una miqueta d'aigua de brou, i a foc molt suau 20 minutets més, d'acord? Això ho apartem i ja tindrem una miqueta aquest conill de barema, amb raïm blanc.
Xavi, com ho maridem, això?
Bé, clar, el conill no deixa ser carn blanca, llavors, normalment jo amb les carns blanques m'agrada bastant el vi blanc, però també com que hi ha el xup-xup, doncs també et permet una mica d'anar cap a una cosa una mica més consistent. I marinat també una cosa bastant tradicional, buscant també com una recepta tradicional. Marinat una mica, bueno, el David està al Baix Penedès, aquí ens anem al Baix Llobregat, però és també Penedès, diríem que és una vitivinícola del Penedès, ens anem, doncs, al celler Camp Morral del Molí, que és un celler, doncs, que és de Santa Maria de Villalba, en una masia, doncs, que terme municipal d'Abrera, i allà, doncs, tenen una vinya que li diuen l'Amfiteatre, que té més de 90 anys, que està plantat de sumoll i de xarel·lo. Sumoll, varietat negra, xarel·lo, varietat blanca, i que són les dues varietats típiques que tradicionals d'una mica de que ens portava el Penedès, antigament al Vallès també hi havia aquestes dues varietats, una mica, doncs, aquests entre serrades litorals, serralada prelitoral, una mica les varietats, doncs, que s'havien adaptat, doncs, bé, i les que hi havien tradicionalment, l'únic que algunes s'han deixat d'utilitzar o ara s'estan replantant, doncs, com seria el sumoll. I llavors aquí estem parlant d'un vi que el que van fer és collir-lo, posar junt, collir-lo tot junt, blanc i negre, i posar-lo a macerar amb les pells, o sigui, fer com una maceració pel·licular que es diu, o fer un brisat tant de blanc com de negre, i després posar-lo 7 mesos a fer doncs, la criança doncs, amb àmfora, amb un dipòsit de ceràmica. Llavors aquí és un vi de poca intervenció, és un vi d'aquests ara que ens estem acostumant, però que amb aquest tipus de menjars doncs, que han fet xup-xup tradicionals, doncs, també doncs, té aquest lligam, perquè també recorda doncs, un vi tradicional. Color. És rosat, és taronja, és... Bueno, cadascú pues, que depèn dels seus ulls ho veuen d'una manera doncs, diferent. El que està clar que no és negre, però és una mica té consistència per un plat doncs, també consistent, però que no té el tenir suficient pues, que per això també hem triat, perquè el conill no és una carn vermella, no té la consistència suficient per anar doncs, cap amb un vi negre. I això és Camp Morral del Molí, es diu l'Amfiteatre, que és el nom de la vinya.
Déu-n'hi-do. Doncs, David, anem a buscar les postres.
Doncs sí, en aquest cas doncs, també, no? Recordant una miqueta doncs, que també hi ha altres cultius doncs, que també doncs, ara els pagesos també fan temporada, no? Una miqueta, però en aquest cas no ho cullen, sinó que les fan caure, no? Les pensió a fer caure les metges. D'acord? Uh-huh. Doncs avui us portem també una miqueta doncs, un pastís val, elaborat doncs, amb aquesta diguéssim, crema d'ametlles, i que acabarem de decorar també, no, hem d'aprofitar una miqueta amb el raïm, no? I també fer doncs, aquesta dolç una miqueta la menció doncs, això, no? El cultiu de l'ametlla, que bueno, també s'ha vist la sentida, no? Al final, tot el que és el sector primari, doncs, la pagesia s'està ressentint una miqueta, no? A veure si aconseguim doncs, canviar ja per l'any que ve una miqueta que els cultius respirin una miqueta. Per fer aquest pastís, no? I el primer, doncs, faríem una miqueta la base, la pasta brisa, aquesta pasta brisa que la podem fer qui tingui una miqueta de manetes i temps, que seria la pasta brisa tradicional, aquesta pasta de mantega i de farina, i el que faríem és coure, doncs, un motlle rodonet, aquest petitet de tartaleta, doncs, prèviament, i això ho refredaríem. Si no, la pasta brisa, bueno, com podeu saber, doncs, també es poden comprar, simplement estirar, amb aquesta tartaleta, coure-la, deixar-la refredar. Aquí anem una miqueta a l'interior, no? Que és el que ens interessa una miqueta, que és fer una miqueta aquesta, bueno, aquesta crema, com seria una base d'una crema catalana, però en aquest cas d'ametlla, no? Què faríem aquí? Mm. 1 litre de llet, 140 grams de sucre, uns 50 grams de farina d'ametlla, que ja podem començar a comprar, que dintre de la reia venen els panellets, i haurem de fer una miqueta aquests panellets que passen els dies, les setmanes, també volant, no? Aquesta farina d'ametlla, aquests 20 grams de midó, 3 fulles de gelatina, no? Com sabeu, una miqueta de pastisseria sí que és una miqueta de recepta, i això seria molt fàcil, seria agafar aquesta llet, val? Aquest sucre, i a més ficar aquí la crema catalana, que ficaríem la canyella i la llimona, el que ficaríem seria, doncs, aquesta farina d'ametlla. Això ho portaríem a bullir. Quan un cop hagi abullit, ho retiraríem i agafaríem aquest midó, aquests rovells d'ous, un xorret de llet perquè ens pugui dissoldre bé, això ho remenem bé perquè no faci grumolls, tirem aquesta llet calenta sobre aquest rovell i això ho remenem, vale? Perquè no se'ns cremi, no se'ns cogui l'ou massa. Tornem a ficar el mateix cassó que hem calentat, i ara sí, amb molta de compte, vale? Anem remenant amb el batedor fins que faci aquella primera bombolla, que això ja ens ha arribat doncs, per sobre els 70 graus, l'almidó ja haurà lligat i a més haurem pasteuritzat-lo. No? Això ho retirarem, ho deixarem refredar un minutet i afegirem aquestes fulles de gelatina prèviament hidratades i encara tebi el que farem és omplir aquestes tartaletes que hem fet de pasta brisa, o també, si volguéssiu fer de pasta full, també es podrien fer. Val? Omplim això, ho deixem refredar a una mica de temperatura ambient, ho deixem a la nevera perquè agafi consistència, i a l'hora de menjar pues, agafem una miqueta aquest raïm fresc, val? El tallem per la meitat, li traiem una miqueta el que serien les llavors, i el fiquem per sobre d'aquest pastís que tapi una miqueta aquesta crema d'ametlla. I tenim bueno, una proposta una miqueta també de pastisset de barema, d'ametlla, de temps de barema, doncs una miqueta diferent.
Xavi, bombolles?
Bombolles, sempre. Jo tampoc no és excessivament dolç i per això també doncs, ens permet bombolles, però també m'interessava una bombolla que tingués fruiteta. I llavors, però clar, també té aquí l'ametlla, la crema, tenen aromes doncs, més de crema, diríem, més avainillats a vegades, o a fruit sec, que seria l'ametlla. Llavors m'interessava un producte que tingués llarga criança i al mateix temps frescor. I aquí ho trobo amb un cava que del celler Giró Ribot, de Santa Fe, que es diu Espur. El nom el van buscar així com de puresa, però perquè van ser, doncs... I resulta que és un cava Brut Nature Gran Reserva del 2017, o sigui que té llarga criança, és de Xarel·lo, Chardonnay i una miqueta arreu d'aparellada, i el que van fer amb aquest producte va ser, doncs, van tenir el vi fet, però el mos... Tenien mos que es van guardar de la barema, mos fresc, a baixa temperatura, van tenir el vi estable i llavors, doncs, per fer la segona fermentació, ho van fer amb mos fresc. I llavors, o sigui que normalment el procés més típic del mètode tradicional dels escumosos, del cava, del xampany, és afegir sucre per fer una segona fermentació. En canvi, en aquest cas es va fer, doncs, o s'ha fet amb, i es fa amb mos fresc. I llavors el resultat és que estem parlant d'un producte del 2017 amb 7 anys de criança, però que té una sensació fruitosa molt agradable, i estem parlant d'un producte sec però amb molta fruita, i també té una petita nota de llevat, però que no diríem mai, doncs, que té aquests 7 anys de criança. Llavors, per això, doncs, amb aquest raïmet que tenim fruitó, doncs, també ens combina molt bé la fruita i amb la crema una mica d'ametlla, seria, doncs, el maridatge d'aquest. I acabem amb bombolles, també acabar un àpat amb bombolles sempre és alegria.
Cansaven tots dos, tant el Xavi Roig com el David Bernet, i ens fa molt felices que segueixin amb nosaltres aquesta setena temporada que estem estrenant aquests dies. Xavi, David, gràcies per ser-hi, per repetir, i que tingueu una feliç setmana.
Igualment.
Moltes gràcies. Gràcies.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Ens queden segons per acomiadar aquesta segona hora d'avui dimarts 17 de setembre, el Penedès en xarxa. De seguida, uns anuncis i el butlletí de notícies de les 11, i després recuperem el català al carrer. La setmana passada arrencàvem, no hi podien ser, però avui sí, la Teresa Casanelles ens acompanya i porta concurs. Així que no dubteu a trucar-nos d'aquí uns minuts.